4:03 comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 3 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Excel·lent regada la que hem tingut al llarg de les últimes hores i que ha deixat registres de fins a 70 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns indrets de l'Alt Penedès, també de la comarca d'Osona o del Vallès Occidental, però és que a gran part del país ens hem mogut entre els 15 i els 40 o 45 litres per metre quadrat. Només a les Terres de l'Ebre hi ha plogut menys de 5 litres i, a més, allà, a hores d'ara, el que hi domina és el vent, un vent bastant intens de cerç i vent de dalt que s'endú els núvols. Només algú alguns en queden arreplegats cap als ports. També el vent és notícia a les comarques de Girona, gran part de la demarcació amb tramuntana, i els núvols que ja es comencen a trencar a la Catalunya central i les comarques de Barcelona, sobretot un ambient més fresquet. Hem vist aquesta tarda poques nuvolades, ja no esperem que hi plogui, i pel que fa al divendres despertarem amb alguns núvols baixos o boires a la Catalunya central i sobretot amb un ambient encara més fresquet. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem dels beneficis i reptes dels assistents de veu en persones grans. Li preguntarem a l'Helena Castro, que és estudiant del programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC i autora, a més, principal d'aquesta revisió. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la situació i les necessitats de les persones grans i la recuperació del mercat de la boqueria per al veïnat. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Héctor Vázquez, creador de contingut al compte d'Instagram Comer Terrassa. Continuarem amb Patrimoni per parlar de refugis antiaeris durant la Guerra Civil amb la historiadora Sílvia Sáez des de Castellà del Vallès. I acabarem amb Cultura i ho farem per parlar del llibre de la santcugatenca Maria Selles, Drames per a principiants. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4:07 ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de diferents entitats, posa en marxa un curs més diversos programes en el marc del Pla Educatiu d'Entorn que requereixen la participació de persones voluntàries. Tots els programes tenen com a denominador comú l'objectiu de millorar les oportunitats educatives de l'alumnat que més ho necessita. L'objectiu és complementar l'acció educativa de les escoles seguint la filosofia Educació 360. Són 5 programes: l'Èxit, Mentora, Xerrem Junts, Vincles i Croma 2.0. Les persones interessades a fer voluntariat poden omplir un formulari d'inscripció. El document permet inscriure's a un o més programes exceptuant el programa Croma 2.0. Aquest requereix específicament estudiants de determinats estudis i es gestiona des de l'àmbit universitari. La resta de programes estan oberts a la participació de qualsevol persona sense experiència prèvia. El punt del voluntariat és un espai creat per l'Ajuntament i per la taula del voluntariat per informar, assessorar i orientar tant les persones com les entitats interessades en aquest àmbit. El grup ha publicat també una crida a la participació.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre l'acord per desencallar la Ronda Nord dimarts que ve al Consell de Ministres, ha aixecat reaccions a favor i en contra. D'una banda, l'alcaldessa de Sabadell, per exemple, ha celebrat que el govern hagi reactivat la maquinària per tirar endavant aquesta infraestructura tan necessària per al Vallès, diu. I de l'altra, els detractors del projecte han advertit que no es quedaran de braços plegats i que si s'aprova, esgotaran totes les vies possibles per evitar aquest tram de la B40 entre Sabadell i Terrassa.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. El mediàtic Carlos Fuentes torna a Televisió de Badalona dilluns vinent 7 d'octubre. Ho fa amb el programa Opinacat, un espai de debat que s'emetrà de dilluns a dijous de 6:45 a les 8 del vespre. Torna amb tertulians de la mida de l'economista Gonzalo Bernardos o la professora de Dret Constitucional Montserrat Nebrera. El programa abordarà temes d'actualitat tant de Catalunya com de l'estat espanyol i vol comptar amb la participació dels espectadors que podran intervenir a través de trucades telefòniques. Escoltem a Carlos Fuentes.
Una etapa on hi havia moltíssima llibertat, és a dir, que la gent podia opinar lliurement. Això que sembla una cosa normal no ho és. Nosaltres tornem a Badalona perquè sempre havíem estat bé, 2 anys aquí, fent temporades. La clau, com sempre, és treballar en llibertat. Aquí tenim llibertat i diversitat i pluralitat.
Opinacat recupera el format de debat que Fuentes va popularitzar amb el Catalunya Opina a diferents mitjans de comunicació, entre ells Televisió de Badalona, on va ser entre l'abril de 2014 i juliol de 2015. El mediàtic presentador afirma que tenia ganes de tornar a Badalona Comunicació.
Gràcies, Santiago. I ara continuem encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. La policia local del Prat ha fet balanç de la festa major d'enguany, destacant positivament en termes de seguretat el canvi d'ubicació de la fira d'atraccions a la Ronda Sud. També han assenyalat que s'han registrat diversos casos d'intoxicació per alcohol en gent jove i la requisició d'armes blanques i esprais de pebre en zones on es feien espectacles. Cal assenyalar que durant la festa major el cos local no té registres de cap persona ferida per arma blanca. Escoltem el sotinspector i cap de la divisió tècnica de la policia local del Prat, José Manuel Arenas.
Tenim constatades 2 baralles. Hem acabat amb el total de la festa major amb 3 persones detingudes, una per un robatori amb intimidació, que és l'exhibició d'un objecte perillós, o sigui, o sota l'amenaça i voler aconseguir el que té la persona, una persona per atemptat, que és aquesta persona implicada a la baralla, i una persona que es dedica als furts, que va furtar un mòbil i que quan la van enxampar va agredir el policia i també va quedar detinguda pel furt del mòbil i per l'agressió al policia.
D'altra banda, un dels fets més destacats i greus del cap de setmana, però que no estan vinculats a la festa major, ha estat el tiroteig a la zona coneguda popularment com els Pisos Blancs al barri de Sant Cosme. Un succés que només va deixar un ferit lleu a causa dels vidres trencats.
Gràcies, Jonathan. Ara de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Torna una nova edició de les Resi Olimpiades de Castellà, una prova que no es feia des de 2019 per culpa de la pandèmia. En aquesta competició, no competitiva en què tots els atletes acaben guanyant, hi participen les 5 residències geriàtriques de Castellà, l'Obra Social Benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs. Hi ha 8 competicions: bàsquet, punteria, reminiscència musical, psicomotricitat fina i 2 noves d'enguany, com sona el vòlei i la cursa de relleus. La prova es pot fer gràcies als voluntaris, els de la Creu Roja, però també del programa de voluntariat dels instituts. I, a més, se n'han trobat alguns per xarxes socials.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat dona el tret de sortida 4 dies de música per als més petits en el marc del festival Petits Camaleons. Fins a 27 artistes passaran per l'escenari durant aquestes jornades, entre ells Detallet, Ginestà o Blaumut. També ho faran els mallorquins Antonia Font o el grup català de l'estiu Figaflaues, que trepitjaran per primera vegada el festival. Segons el director artístic Albert Puig, el festival arriba a la 13a edició amb el millor cartell de tota la història.
Miqui Núñez serà l'encarregat d'obrir les portes del festival amb un concert familiar aquest dijous a les 9 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. El plat fort, però, se situarà durant el cap de setmana aglutinant la gran majoria de les actuacions, amb les entrades completament exaurides per aquests dies, el festival preveu acollir unes 10.000 persones al llarg de tot l'esdeveniment. Els concerts s'ubicaran entre el Teatre Auditori Sant Cugat, la plaça de Victòria dels Àngels i el Parc de l'Arboretum.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els sistemes com Alexa o Google Home cada cop són més habituals de trobar a les cases. Investigadores de la UOC han fet una revisió sobre els riscos i la potencialitat d'aquests sistemes com a eina per reduir els sentiments causats per la solitud no desitjada entre la gent gran. Marxem fins a Badalona per saludar l'Helena Castro, estudiant del programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Helena.
Buenas tardes a todos.
Què tal? Doncs explica'ns una mica, no? Quantes persones actualment viuen solitud no desitjada a l'estat espanyol?
S'estima que aproximadamente 3 millones de personas mayores sufren soledad no deseada de alguna manera, según los cálculos del programa Siempre Acompañados de Fundación La Caixa. Estos datos incluso pueden variar según la investigación que tomemos de referencia y, de hecho, pueden alcanzar hasta datos de 4 millones o un poquito por encima.
Clar, enfront a aquestes dades que acabes de comentar, quins són els principals riscos, no?, de tenir aquest sentiment de solitud?
Bueno, la soledad no deseada está relacionada con problemas de salud mental y física, pues por ejemplo la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño y el deterioro cognitivo. Y es que además también incrementa el riesgo de mortalidad prematura y empeora enfermedades preexistentes.
Llavors, ara parlant sobre aquest estudi que comentava la presentadora, com es va realitzar?
Bueno, este fue un estudio que se llevó a cabo una revisión sistemática basada en la recopilación de investigaciones publicadas entre el 2010 y el 2023 y se utilizaron como pues las bases científicas más potentes que tenemos en el campo para encontrar estudios que analizasen el uso de asistentes de voz y estudiasen el impacto en la solidaridad en las personas mayores.
¿Y cuánta gent va formar part d'aquest estudi?
Bueno, un poco digamos que los estudios que finalmente fueron seleccionados, que cumplían los criterios de inclusión para su análisis final, eran mayoritariamente muestras pequeñas, si bien algunos contaban con muestras un poco más, prominentes. Sí que es cierto que justamente una de las recomendaciones que hacemos en base a este análisis es que se pudiesen llevar a cabo estudios con muestras poblacionales más grandes.
¿Es un estudio només centrat en personas grandes?
Sí, en este caso nos hemos centrado en personas mayores, para averiguar un poco de qué manera esta tecnología emergente podría beneficiarlos.
I quines han estat, no? Llavors, ara les principals conclusions que heu extret.
Bueno, podríamos decir que la conclusión estrella que hemos sacado, ¿no?, es que aproximadamente el 85% de los estudios analizados encontraron que los asistentes de voz redujeron significativamente la soledad no deseada en personas mayores, ya que estos dispositivos aparentemente brindan la posibilidad de generar una sensación de compañía y apoyo emocional. De hecho, algunos de los participantes describieron a estos asistentes como amigos o compañeros.
Però també, què més ofereix, no?, un assistent de veu, a part de conversació?
Un poco la idea de los asistentes, ¿no?, es su capacidad de ofrecer compañía constante y que pueden ayudar en tareas diarias, así como en recordatorios, pues, por ejemplo, de medicamentos. Incluso pueden facilitar el acceso a llamadas a familiares, a entretenimiento, lo que en cierto sentido ayuda a reducir el aislamiento social y de alguna manera también pues supone que tengan como una presencia con la que poder hablar, aunque bueno, siendo conscientes de que este tipo de tecnología pues está en proceso de desarrollar capacidad de comunicación más natural, más complejas, digamos.
¿Té una certa rellevància el fet de que es tracti d'una interacció que no és física?
Bueno, la realidad es que sí que es cierto que aunque no es una interacción física, los estudios muestran que el simple hecho de tener una presencia que responda y converse puede generar una conexión emocional que nos ayude a reducir esa soledad. Es verdad que existen una serie de riesgos que tenemos que considerar y que de hecho, por eso, bueno, ¿no?, esto de querer promover más investigaciones que nos ayuden a adquirir conocimiento sobre esto particularmente, tenemos que ser muy conscientes que lo que pretendemos o lo que se debe pretender siempre no es reducir o caer en que cada vez la persona se aísle más, sino más bien es como un complemento, digamos.
Clar, tu parlaves, no?, és el fet de que es tracta d'una tecnologia, no?, emergent. Clar, pot suposar un problema per la gent gran a l'hora de no entendre, doncs, el seu funcionament, perquè jo realment em fixo en els meus avis i, sincerament, crec que no tindria ni idea, no?, de com utilitzar aquests assistents de veu.
Totalmente, porque realmente lo que hemos podido aprender también gracias a este estudio es que hay una serie de barreras y desafíos que tenemos que enfrentar, es decir, pues por ejemplo, la falta de familiaridad con la tecnología. Muchas personas mayores no están acostumbradas a manejar este tipo de dispositivos tecnológicos, entonces tenemos que dárselo a conocer y dárselo a conocer de una manera en que ellos lo puedan entender y sobre todo que sirva, que sientan que sirve para satisfacer sus necesidades. Para nosotras un factor clave es ofrecer formaciones adecuadas para que puedan aprender a usarlos de una manera eficaz y se sientan cómodos. Y también trabajar transversalmente la desconfianza, ¿no?, o el miedo a saber usarlo correctamente y no como les pasa muchas veces, bueno, yo creo que a todos en cierto sentido, pero personas que no han nacido en una era tan digital, ¿no?, de uy, no vaya a ser que haga algo y lo estropee o no vaya a ser que haga algo y me meta yo aquí un problema.
¿Cap a on estem anant, no? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo en el tema de los asistentes de voz?
Bueno, un poco los asistentes de voz han venido para quedarse, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la manera más natural que tiene el ser humano para comunicarse? El habla. Y el habla nos permite, sobre todo a personas pues, que también tengan una limitación física, pues por ejemplo, nosotras que trabajamos también directamente con mayores, con tecnología, observamos que muchas veces les resulta complicado el pues, por artrosis o por problemas, ¿no? Igual el darle un teléfono, pulsar, que ciertamente le den. Entonces la voz nos da como esta facilidad y estoy convencida que aunque la evolución no se sabrá, bueno, aún es pronto para saber exactamente hacia dónde, pero que los asistentes de voz han venido para quedarse y estoy convencida, estamos convencidas de que cada vez su campo de acción será mayor.
Yo también ahora estaba pensando, al final la gente mayor ahora no ha estado en contacto, ¿no?, con las asistentes de voz, pero a medida que vayan pasando las generaciones, tú comentas, ¿no?, que está aquí para quedarse y seguramente cada vez más, porque cada vez más la gente tendrá más conciencia del uso, ¿no?, de estas tecnologías.
Totalmente. Al final estamos ante... Hay una brecha digital que, bueno, a través de muchos programas de acción social ya se está intentando, ¿no?, pues mitigar, pero lo que es una realidad es que con el tiempo también esa brecha digital se irá disminuyendo porque llegará un punto donde los mayores sean los nativos digitales y entonces todo será mucho más fácil. Bueno, entendiendo que la tecnología seguirá evolucionando y al final, bueno, pues la formación siempre será importante en cualquier generación.
Y ahora también un poco por curiosidad, ¿cuáles eran los asistentes de voz más utilizados mayoritariamente?
Vale. Justamente, bueno, digamos que había asistentes de voz de tipo generalista, comercial, ¿no? Pues como podemos encontrar en centros comerciales o supermercados, que te puedes comprar un Echo Dot, ¿no? Con Alexa o un Hey Google. Pero también había asistentes específicos desarrollados por plataformas de cuidado y... Realmente en los estudios había como de los dos tipos, es decir, estaba bastante equilibrado tanto el uso, pues eso, de asistentes para el gran público como de asistentes específicos, pues por ejemplo la plataforma Care Coach, ¿no? Pues que da un apoyo psicosocial y tiene un enfoque igual más sanitario.
Claro, y frente a las barreras que existen, que tú comentabas, también hay un poco la frase de cada persona es diferente, cada persona es un mundo. ¿Crees que estos asistentes de voz deberían adaptarse a cada situación y a cada persona?
Totalmente, porque al final muchas veces el sentir que cubre una necesidad puede ser la diferencia entre usar algo o no, ¿no? Pero esto creo que es aplicable a cualquier edad. Si tú sientes que algo no tiene sentido, no lo vas a usar. Pero si tú sientes que este aparato puede ayudarte a X necesidades, pues me lo invento. Es que tiene desde relajaciones, meditaciones, desde gente que le guste rezar hasta gente que le guste escuchar emisoras de otros países, ¿no? Encontrar qué necesidad tiene cada individuo puede marcar la diferencia entre su uso o su abandono.
¿Y esto lo has podido ver? ¿Has podido analizar asistentes de voz ya adaptados a personas concretas?
Bueno, hay alguna investigación muy interesante en el que esto ya se está haciendo y particularmente hemos comenzado una investigación con un asistente de voz comercial y de qué manera una formación adaptada y escuchando las necesidades de los participantes, ¿no? Pues esto pues puede marcar esa diferencia. Y a priori, y aún siendo pronto para dar resultados, creo que toma bastante consistencia la idea de que incluso los asistentes comerciales para el público en general, escogiendo adecuadamente las funcionalidades, pueden responder a las necesidades de los mayores también.
Uh-huh. I llavors ara també, Malena, abans d'acabar, esteu en un altre procés d'estudis en relació a la solitud no desitjada? O als assistents de veu també.
Pues justamente estamos implementando un estudio con asistentes de voz para la soledad no deseada en mayores institucionalizados, ¿no? Porque hemos detectado que investigaciones apuntaban en que en entornos como residencias de mayores, la soledad no deseada también es como un sentimiento que tiene un impacto importante. A veces puede parecer que por estar rodeado de personas ese sentimiento desaparece, pero justamente la soledad no deseada tiene esa paradoja. Puedo estar rodeado de muchas personas y sentirme solo. Entonces, nos interesa y estamos justamente investigando y estamos ahora mismo aplicando un proyecto en una residencia de mayores para ver de qué manera, bueno, pues pueden beneficiar a este tipo de personas.
Uh-huh. Pues Elena Castro, estudiante del programa del Doctorado de Salud y Psicología de la UOC, muchas gracias por hablarnos de este estudio que habéis realizado y también a ver cómo se desarrolla de ahora en adelante. Gracias por pasarte por el Connectats y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y d'un endum a mil ciutats. ja van ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Jo crec que arribem més d'hora que mai a la tertúlia del Connectats, però aprofitarem aquest temps per presentar als tertulians d'avui l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom, i el tenim a Badalona. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda per Badalona. Teniu solet, ha plogut o com?
Aquesta nit està plovent tota la nit, aquest matí sí. He fet un matí núvol, molt rúfol, però ara sol i clarianes.
Molt bé. La crònica del temps és habitual a la tertúlia. Anem a Terrassa. Josep Vallvé, extreballador de Caixa d'Estalvis i columnista. Molt bona tarda.
Bona tarda. Jo dono el mateix parc meteorològic que ha donat l'Enric aquí a Terrassa. Estem igual que ell, ara amb sol i boires, i a la nit ha plogut. Tant molt bé l'aigua que ha caigut aquesta nit, eh?
I tant, ha caigut molt bé. I anem amb la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa. La tenim a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Jo, si voleu, afegeixo que a Terrassa crec que són tan caigut més litres per metre quadrat de tot Catalunya.
Terrassa i Sabadell, no?
Per Terrassa crec que eren una mica més que Sabadell.
Sí? Molt bé, doncs ja hi som tots. Per cert, que Sant Cugat també ha sortit el sol i fa caloreta, tenim una bona temperatura, 22 graus, o sigui que estem, de moment estem prou bé. Anem a entrar en matèria i ho fem parlant de la gent gran. Estem immersos en la celebració de la Setmana de la Gent Gran. El dia 1 d'octubre va ser el Dia Internacional per a les persones grans, i precisament en la celebració d'aquesta data, el president de la Generalitat, el president Illa, va anunciar que pròximament s'obrirà o s'estrenarà una direcció general de les persones grans. Us he de dir que normalment quan es fan aquestes celebracions sempre hi ha doncs un manifest, no?, dels protagonistes, i precisament aquest any en aquest manifest es reclamava que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre les grans decisions de ciutat, en el cas dels diferents municipis, i m'imagino que a nivell de país, doncs a l'administració competent. La pregunta és, se'ls fa prou cas a les persones grans des del punt de vista en relació amb l'administració? Se'ls té en compte? Vols començar, Enric?
I tant.
Endavant,
vinga. Jo us diré exactament que no. Que no, perquè ells poden demanar el que vulguin i els donarà el que els doni la gana. En principi, una persona gran, el primer que necessita són atencions. Atencions, moltes atencions. Tant físiques, psíquiques, personals i individuals. Només us diré un exemple. Anem a urgències, a qualsevol hospital de Catalunya, i a veure quantes hores estem perquè ens atenguin. Una persona gran necessita ser atesa molt sovint. Hi ha descompensacions de malalties, descompensacions d'atenció, descompensacions digestives, i solució que et donen, vagi a urgències. No. No és aquesta la solució. No és posar una direcció general de persones grans. És posar uns metges que ells puguin anar, que hi tinguin confiança, i que aquest metge el pugui atendre ràpid. Ràpid. Després veurem a veure què s'ha de fer. Però en principi s'ha d'atendre ràpid. Per una altra banda, una persona gran està vivint sola. necessita unes atencions de neteja, unes atencions d'anar a comprar, unes atencions de que si es troba bé i unes atencions d'una persona que pugui parlar amb ella. Això existeix? Sí, voluntaris. No. Això ha de ser una cosa institucionalitzada. O sigui, que hi hagi uns canals per fer-ho. I penso que això no existeix i per tant em sembla que demanar grans coses ja m'està bé, però jo demano petites coses, més que una gran cosa, moltes petites coses per ser atesos en el moment en què es necessita, i ells necessiten moltes atencions.
Val. Després farem la llista de les necessitats i també de les problemàtiques que segurament es troba a aquest sector de la població. Josep.
Estic totalment d'acord amb la introducció de l'Enric i per no redundar amb conceptes que ell ja ha dit, aquestes petites coses, per mi, la vida està feta de detalls. Aleshores, per donar pas fins i tot ràpidament a Lourdes, jo crec, tinc la por o la percepció de que això que ha anunciat el president Illa doncs serà un bluf, un brindis al sol, una manera de quedar bé i una gran parrafada doncs, per als mitjans de comunicació, però insistiria, i aquest crec que és un concepte que hem d'escampar molt i molt entre la gent gran, en la no obligatorietat de la maleïda la cita prèvia per fer qualsevol tràmit a l'administració, a Hisenda, a l'INEM, als bancs, a la Seguretat Social. Molta d'aquesta gent ni tenen ni volen tenir accés a internet perquè se'ls hi fa un món, que tinguin molt clar el concepte de que quan es planten en algun lloc d'aquests que he dit i no tenen els 65 anys, hi ha una norma, que aquesta norma ja està escrita, no caldria crear una direcció general per a la gent gran. S'han de plantar allà amb educació i dir que està contemplat que sense cita prèvia se'ls ha d'atendre. La pandèmia ens va dur aquest invent, i aquest invent que s'hauria d'erradicar ja, crec que ha arribat el moment, doncs es van inventant, com el president Sánchez, aquestes noves normes de regeneració democràtica. Fem complir les normes que ja n'estan. Atenguem bé la gent. Apliquem-los petites coses, detalls. La vida es fa de detalls.
Lourdes, ara intentem solucionar el problema que tens, però tu mateixa.
Sí, bueno, jo estic d'acord amb els meus companys de que aquests anuncis tan estupendos, no? Ara farem una direcció general per ocupar-nos de totes les qüestions que tenen a veure amb les persones grans. Escolta'm, no feu tantes coses. Utilitzeu les que teniu. Utilitzeu les que teniu. Fos-les amb la llei de la dependència mateix. No sé quina quantitat de temps passa fins que no t'otorguen el dret. Amb tantes altres coses. Vale, tenim algunes, permeteu-me l'expressió, xurradetes. Per exemple, et truques a Telefònica i dius que necessites, no sé, tens una avaria i tal, i et diuen la veu aquella de una mica mecànica de si tienen más de 65 años, toque uno y le llamaremos inmediatamente.
Això ho fan?
Sí, mira. Hi ha algunes qüestions amb algun hipermercat que per al fet de ser més gran doncs tenen... Però vaja, això són nimieses, no? A més, en aquest moment que som un grup tan gran de la generació del baby boom,
i
que som els grans, bueno, i a sobre, a les dones d'aquesta generació, crec que era la Càmera de Comerç, ho estava buscant però no ho he trobat, que ha estimat el cost que representa a l'esforç que fan, sobretot majoritàriament les dones, perquè ens diuen la generació sàndwich, que hem estat cuidant els petits i que estem cuidant els grans, bueno, fins als 65 anys, no? I dius, és veritat, la població envelleix, cada dia és més gran, i per exemple això que dèieu de que a la Seguretat Social se'ns atengui sempre la mateixa doctora que et conegui, que sigui fàcil anar i no et donguin una visita i que quan et toques una persona que no saps ni qui és perquè no l'has vista mai. Jo no em poso amb les persones, sinó amb el sistema, eh? Les persones poden ser estupendes, superagradables i tenir tot l'interès del món, però el sistema és un desastre. I escolta'm, i pensava aquest dematí quan sentia el problema que tenen els trens de Tarragona,
sí,
que la gent gran, com s'ho fa? No hi pot entrar, perquè si la gent jove ja té problemes d'empentes i tal, si us plau, jo, mireu, estic molt decepcionada, no funcionen les coses.
Però et funcionen els auriculars?
Tinc una...
Aquí tens uns altres. Aquí tens uns altres.
Vaig a canviar, tinc una mica reverberació.
Sí, tenim una mica de retorn, però no, em sembla que no és problema dels auriculars, eh?
Hi hauria d'haver una finestra única. Una finestra única per atendre a persones de més, ja no et dic 65 anys, de més de 70 anys, m'entens? I aleshores aquesta finestra única distribuir a les persones a veure cap on poden anar, què poden fer, què no poden fer, què els hi cal fer, què no cal que facin. O sigui, unes persones que els puguin orientar, que els puguin orientar, tant a nivell com de companyies d'electricitat, companyies d'aigua, companyies de telèfon. Aquesta gent amb els telèfons mòbils els hi costa molt, m'entens? O sigui, i moltes vegades et veuen i dius, escolta, que em podries arreglar això, m'entens? I és tocar dues tecles. Doncs algú ho hauria de fer, això. I seria una bona labor, però en canvi això ningú se'n preocupa. Si voleu us explico una anècdota. Vinga. Que és veritat. Una persona, una senyora, 85 anys, la companyia d'electricitat Endesa, li va girar una factura de no sé quants mils d'euros. Ella se'n va a l'oficina i la persona que l'atén diu, mira, diu, jo no la puc atendre, diu, això s'ha de fer per internet. I aleshores aquesta persona, aquesta senyora gran, diu, és que jo no tinc internet, no tinc ordinador. Diu, bueno, diu, però vostè deu tenir fills o deu tenir nets. I diu, miri senyora, jo tinc 85 anys, soc soltera, a la meva edat tenir fills, una senyora soltera, era molt lleig.
És que, mare meva.
Però només que el nassos sí, li importa sí, sí, a l'altre si té fills, si els té l'estranger, si no es parla amb els seus fills, jo no ho sé, però és una falta d'atenció també i de sensibilitat d'aquesta persona que de veritat em dóna molta ràbia.
Em va dir a mi, diu, tu creus que m'ha de dir això, aquesta, poca solta? Dic, no tenia cap dret a dir-ho, tenia a posar-se a la teva vida. Però mira,
sí,
això
sí,
és així.
No, que segur que anècdotes n'hi ha en un grapat. Vinga, Josep.
Posaré un altre exemple, i reprenent el tema, doncs, que el que estem parlant del senyor Illa ho podem fer extensiu a la resta de l'administració municipal, l'autonòmica i la nacional. Tema de reclamació de les devolucions de les famoses mutualitats per gent doncs, que havia cotitzat amb aquest camp entre mitjans del 66 i 31 de desembre del 78. La meva pregunta, que de moment no crec que me la contesti cap membre de l'administració, és per què l'administració, que té el llistat de tota la gent que ha generat uns diners que s'haurien de retornar, per què no ha enviat una carta individualitzada a cada contribuent afectat dient, no pateixi, que nosaltres trigarem 2 anys, tenim les seves dades, ja li farem una transferència. Només ho retornen el que reclama. Per reclamar, t'has de buscar un gestor, has de tenir, si ets gran i no tens internet, has de tenir algú de família, i si no la tens, pues amb perdó te la pica un pollo, que dirien grollerament amb alguna frase. Vull dir, aquest tema d'una nova direcció general per atendre la gent gran, la finestreta única, l'eliminació de la cita prèvia obligatòria després de la pandèmia. Això és un fet que ja s'hauria d'haver activat i, bueno, prediquem el desert.
Va, fem una llista. Segons vosaltres, quins són les principals necessitats de la gent gran ara, avui, actualment?
Bueno, jo penso...
Bancs, seguretat social, ajuntament, hisenda, l'administració pública...
Totes les companyies de llum, aigua i gas, quan hi ha diferències...
Exacte.
Habitatge és també un problema per a la gent gran?
Jo crec que aquest el tenen una mica menys, perquè hi havia la idea sempre antigament de que tothom aspirava a tenir una propietat de pis i potser les persones grans són les que ostenten proporcionalment més propietat del seu habitatge.
Però és que cada vegada més trobem persones grans compartint pisos.
Mira, jo, si t'haig de dir la veritat, crear un sistema que fos com comunitari o cooperativista, que estigués realment organitzat i gestionat, si tu vols, per l'administració pública, on hi haguessin petites zones privades, una habitació, un bany, una minisala, i llavors unes zones comunes. A mi m'agradaria força, més que el tema de les residències, perquè el tema de les residències sembla que és un lloc on els aparques i que, bueno, aviam si venim a veure, aviam si tens més o menys sort. En canvi, per una banda, si et sents físicament bé, tenir la teva llibertat, tenir les teves coses, i llavors tenir un sistema entre tots, que pugui haver-hi, no sé, que un dia hi vagi l'infermera per prendre l'atenció a tots, a tot el... alguna cosa així, jo no ho trobaria malament, eh? A mi no ho veig malament. Vaig jugar una partida de cartes després de dinar.
Mantenir una conversa, fer un cafè...
Exacte.
O sigui...
Comentar les notícies, sobretot ara de que... Perquè antigament la gent gran no quedava tan sola, crec jo, perquè sempre hi havia un fill que es quedava a viure o aquesta persona anava amb el seu fill. D'avui en dia no, d'avui en dia tothom, la veritat és que hi ha molta gent sola. Hi ha un moviment que ja fa molts anys el va posar en marxa la Caixa de Pensions i que no sé si ara s'està reprenent, per exemple, el CAR que està a llogar habitacions als estudiants i així, coordinar persones grans soles sí, amb un sí, estudiant. Sí. Jo això ho trobo també molt interessant, no? La persona jove se'n surt beneficiada, s'estalvia molts diners.
Però jo crec que en aquest cas són persones grans que tenen precisament una propietat i que per evitar aquesta soledat que poden patir, existia aquest programa, que no sé confirmar si encara existeix, de fer això, de solucionar el problema que pot tenir un estudiant que no troba un pis, una habitació, mentre està cursant els estudis, i a canvi, doncs, de tenir una habitació i compartir pis
i
amb aquestes persones...
I fins i tot es podia ocupar d'aquelles petites coses de que no entén l'internet, o el telèfon ara no funciona. Mm-hmm. Clar, sempre has de buscar una persona, per això si està coordinat a través d'una entitat privada que coneix la família. Això no és garantia de res, però... que no m'enganya el senyor o la senyora gran, no? Però jo, a mi m'agraden aquestes idees. Jo les idees de conviure no les trobo dolentes si es fan voluntàriament.
I el tema de les residències...
Una pregunta, permeteu-me que llenci una pregunta. Aquí a Terrassa, no sé exactament què passa a Sant Cugat i què passa a Badalona o què pot passar a Barcelona. Aquí a Terrassa, al mes d'agost, el que són els casals d'avis, que poden ser de la Generalitat, i n'hi ha un que és municipal, tanquen. Què fa aquesta gent gran que viu sola, que no té ningú? Se'n va a passejar pel carrer a prendre el sol a la plaça de la Vila? Per què no s'activa un sistema que al mes d'agost hi hagi un mínim servei de guàrdia que garanteixi, no sé, uns mínims serveis perquè aquesta gent pugui anar fins i tot a fer un menú, fins i tot a passar la tarda, a compartir una xerrada? No ho sé. No sé què passa a Sant Cugat i a Badalona amb aquest tema. I Terrassa ho tenim malament.
Jo tampoc no ho conec, però sí que ho trobo que aquestes coses que són tan bàsiques i necessàries trobo absurd. És com, no sé, els metges. Ara es tanca aquest ambulatori, Sant Cugat, de vegades es tanca un ambulatori, perquè són vacances. Si teniu urgències, aneu al...
Es redueixen els serveis a...
I això passa...
Sí, sí, digues, Enric.
I estic totalment en contra d'això. O sigui, perquè el Josep ha parlat d'un servei d'urgències o un servei de constant, m'entens? No s'ha de tancar. No s'han de tancar aquestes coses, ho sento, ni l'agost, ni el juny, ni el juliol, ni el setembre. Per què? Perquè són coses municipals, són coses de la Generalitat, són coses de l'Estat. Per tant, si aquella persona que ja durant tot l'any ha de fer festa, jo ja hi estic d'acord, que n'agafin una altra...
Tot,
ja està, problema solucionat. És igual que els ambulatoris, igual que els hospitals. Què vol dir que tanquen plantes? Què significa que tanquen plantes?
Igual que els bancs, eh?
Sí,
igual que els bancs.
Sí, però els bancs són entitats privades. Els bancs són entitats privades que tu els pots engegar a fer punyetes en un moment donat.
Sí, però en aquest àmbit també hem de comptar que hi ha una part important de residències que són privades i les públiques
són
les que són...
Jo em refereixo, per exemple, als casals d'avis, biblioteques, totes aquestes coses, perquè s'han de tancar. Diu, no, és que la gent se'n va de vacances. Però la gent se'n va de vacances, qui se'n va de vacances? I qui no es queda, va de vacances es queda a casa, m'entens? Per tant, per què no seguir el ritme normal de tenir les coses obertes amb l'horari normal? No, perquè aquella persona ha de fer vacances. I tant, ha de fer vacances aquella persona. Però hi ha tres persones que ho podrien substituir. Ho sento.
Mm-hmm. Bé, doncs
una altra cosa serà que s'hagin de fer algun tipus de reparacions, algun tipus de coses d'aquestes, que aleshores diu, bueno, si aprofitem el mes d'agost això es pot fer. Això és un altre tema, com a mitjà excepcional, però no com a norma de, bueno, en vacances tancat, vinga, ja us espavilarà, fins a l'1 de setembre no hi som.
Una altra història són les places. No perdem de vista que som una població que va envellint cada vegada més i que serem més colla. Vull dir que a última hora a veure on ens col·locaran. Places, no sé si hi haurà suficients, no sé si hi ha una previsió per part de l'administració, i si han de ser privades ja veurem si tothom se les pot pagar.
No, doncs com ara, per exemple, tot el problema hi ha amb l'habitatge. Per mi no hi cap al cap. On està l'habitatge públic? On està l'habitatge públic? Quants anys sense fer? No un bloc de pisos, sinó aviam tota una zona preparada i tal. Sempre van tard. I llavors, jo sé, només parlen i parlen. És que parlen molt i fan molt poc. I allò, després corre cuita i fa això, grans paraules, no? Farem una direcció general d'atenció a la gent gran. Posa't a treballar, home. Perdó.
Ha sigut un ordre?
Sí, és un ordre. És un ordre, és un ordre. Que es posin a treballar amb el tema de la dependència, per exemple. Quantes persones demanen un grau de dependència, o no sé com se n'hi diu, i resulta que es moren abans de que els ho donguin. Dos anys, tres anys esperant-se. Què significa això? Si això s'ha de resoldre en un mes i mig.
Antigament tu demanaves el grau de dependència i aleshores, com que trigaven molt de temps, ho he viscut, o sigui, ho conec, aleshores, bueno, tu anaves, fins i tot hi havia gent que es podia endeutar per poder anar atenent aquelles persones, per pagar una residència, encara no t'havia vingut adjudicat o el que sigui. Però després, tot i que la persona potser s'hagués mort, tu havies generat el dret, et donaven els diners i, per exemple, la gent podia retornar els préssecs. Però ja fa molts anys això no és així. Si tu t'has gastat els diners per atendre i no s'ha aprovat, si quan es mora encara no ha estat aprovat, doncs allà tu quedes amb el deute.
O sigui, te'l menges.
Sí,
literalment.
Us en recordeu quan van aprovar en el Senat i en el Congrés el tema de la llei de l'ERA, de l'esclerosi lateral amiotròfica, que sí, es va aprovar i no hi havia dotació pressupostària arran les gestions encapçalades sobretot del famós antic jugador del Barça, el Juan Carlos Unzué? Ara sembla que s'han posat les piles, han dotat uns pressupostos. Bé, sempre anem tard i busquem grans fotos per sortir grans notícies. Jo soc molt escèptic en tot això del senyor Illa, ho sento.
El Juan Carlos Unzué, a més, una de les coses que va fer és els hi va treure els colors, perquè el dia va anar a una comissió al Parlament a Espanya, a les Corts, hi havien quatre replegats, i va dir, això és l'interès que tenen vostès per nosaltres, home, i som malalts, que ho passen molt malament, que es volen morir, clar, llavors han de fer lleis amb l'eutanàsia, clar, et vols morir, si tu veus la teva família s'està arruïnant darrere teu i que la teva qualitat de vida és com és, dius, escolti'm, doni'm una injecció i tal dia farà l'any. Però les persones, jo crec que moltes voldrien anar seguint si estiguessin ben ateses i si no fossin la ruïna per als seus familiars de per vida. Perquè, és clar, quin cost representa?
És que és caríssim, caríssim.
Quin cost representa? A més, la família pobreta, el patiment, la depressió, pots entrar a veure com el teu ésser estimat va perdent.
Ahir precisament parlàvem amb un malalt d'ELA, una persona que havia desenvolupat la seva tasca professional a Sant Cugat, i ens comentava precisament que d'uns 10.000 euros... 10.000 euros, no sé si eren diaris, però que és una bestialitat. I que,
home, 10.000 euros diaris vaig molt.
És molt.
Bueno.
Però és que necessiten...
És igual, imagina que fos 10.000 euros al mes.
Una ajuda total.
És que és molt. És que és molt... El senyor Clavell, el defensor del poble de Sant Cugat, va tenir ela.
Que Déu es doni salut i que no tinguem això de la ela ni cap malaltia d'aquestes importants degeneratives, perquè aquesta pobra gent de l'ela que els han promès ara la Bíblia en vers des del Congreso de los Diputados, ells pobrets ja hi estan asseguts, m'entens? Perquè anava a dir que s'esperin asseguts, perquè això serà llarguíssim, 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 i ojalà algú d'ells, no d'aquests que viuen ara, dels futurs, ho arribi a veure. Ja ho dubto, perquè quan tu fas una comissió i van dos polítics, i van anar-hi dos polítics el dia del Juan Carlos Unzué, dos n'hi havien de polítics només. Els altres eren periodistes, eren acompanyants, però n'hi havien dos només. O sigui, aquest és l'interès que tenen... Això és fer la comèdia, ja està. Igual com les persones que tenen Alzheimer, igual com totes aquestes persones que tenen Alzheimer, que tenen aquestes malalties neurodegeneratives, que els arriba la trucada per la valoració 3 o 4 mesos més tard que estan mortes. Això és vergonyós. Això els hauria de caure la cara de vergonya.
Però, si entenguessin, però no entenen.
Vale, pues ja està.
Se'ls cauria la cara de vergonya si en tinguessin, però no en tenen. I la prova està com de vegades et diuen una cosa i al cap de 4 dies la contrària. I es queden així d'ample. No en tenen de vergonya.
Hem entrat a valorar la relació de l'administració amb les persones grans, però com a societat, és a dir, com tenim considerats les nostres persones grans, les que tenim al nostre entorn o les persones grans en general com a societat, les tenim una mica abandonades, les deixem de banda, és a dir, tenim
cultura,
una societat edatista.
La cultura de molts pobles africans, a la gent gran la tenen com si fos un déu i entenen que és un referent. Aquí la gent gran l'aparquem, que és el terme que hem utilitzat abans i que és un terme molt dur de dir, és la pura veritat. Jo vull veure d'aquí un any, si d'aquí un any, a tot estirar, fem un balanç del que estem parlant avui amb respecte a aquesta gran notícia que s'ha tret de sota la màniga, sota la xella, el senyor Ella, a veure què s'ha fet, amb qui col·locaran allà. Quants calés hi destinaran allà per col·locar 10, 20, 30 persones més? Hi haurà una realitat palpable perquè aquesta gent gran realment noti avenços substancials amb el tracte,
sí, però,
amb l'administració?
Josep, de l'administració ja n'hem parlat i ja jo crec que ha quedat clar la relació.
No.
Jo parlo de la societat, de nosaltres, de les persones respecte de les nostres persones grans.
Esquemes de tribus africanes que pensem que és el tercer món i a la gent gran la tracten com l'han de tractar.
Amb respecte.
Hi ha maneres de vegades d'ensenyar amb els joves de tenir aquest respecte i aquesta sensibilitat per la gent gran. Per exemple, jo recordo, jo dono classe en una escola, no? I una de les coses que es feia, crec que ara no, perquè a la residència, però hi havia uns grups de voluntaris, d'alumnes, que anaven a visitar els avis, i bueno, els avis ja els esperaven amb els nanos amb una il·lusió, doncs, no sé, els explicaven coses, compartien coses, i bueno, és una manera de transmetre un respecte cap a les persones grans, no? I es poden fer moltes coses. És simplement que hi hagi la sensibilitat. Si tu t'estimes els teus grans, estimes els grans que veus al carrer, perquè els veus dèbils, no? I tens pues, aquesta ànsia per poder-los ajudar, per poder-te seure una estona. Mira, això ho parlàvem amb la meva filla. Quan anem pel carrer...
Estem en l'últim minut i també hem de deixar l'Enric.
Ho acabo de seguida. Una de les coses que de vegades passejo amb un gos i el gos crida molt l'atenció. De vegades anem de pressa i una mica pues, tirem endavant. Sempre que no sigui una persona gran. Si una persona gran ens diu algú del gos, ens quedem allà i li expliquem la vida del gos.
Bueno, vinga, Enric, molt ràpid, una pinzellada.
Sí, sí, amb tema aquest que has parlat de la societat amb respecte a les persones grans, jo només et faré un apunt. Les persones grans quines? Les teves o les meves?
Totes. Si ets sensible per les teves...
Totes.
T'ha d'entubar a l'esprit, al cor, veure una persona gran, si la veus soleta, si la
arribem
veus mirant...
Arribem al final. Enric, Josep, Lourdes, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa, que vagi molt
bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu. Adéu.